va poder assentar a la taula Junts per Catalunya, o s'havia perdut un moment històric, com deia la llei d'amnistia, com diu la llei d'amnistia, de possibilitat de reconciliació entre part de la ciutadania de Catalunya. Perquè hi ha una altra realitat que jo crec que és important també assenyalar-ho. Aquesta llei d'amnistia satisfà a una part de la ciutadania de Catalunya i no satisfà a una part a una altra part de la ciutadania de Catalunya que considera, i de la resta de l'estat espanyol, que considera que les cessions són excessives. El temps dirà si aquestes cessions són excessives o no són excessives. I el temps també dirà si el procés de negociació és un procés que s'emmarca de nou en la vida política amb la legalitat vigent, perquè aquí recordem, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana han renunciat a la unilateralitat, es parla d'acord, de consens, i sí que es fan concessions, evidentment. I jo crec que és imprescindible en política, i Espanya és un exemple, que o fas concessions, o si no, te'n vas a les barricades. És a dir, l'any 78 es van fer concessions. Santiago Carrillo es va sentar en una taula amb Fraga i Ibarren, va acceptar una monarquia parlamentària, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, jo crec que és un moment tan transcendent com el que va ser la Constitució i el canvi de paradigma. També crec que tenim un inici que els propers mesos ens dirà si aquest inici serà de llarg recorregut o no. La Blaia parlava d'aquests possibles pactes no públics, no?, que faran possible aquesta investidura o no. Ja ho veurem. El que passa que jo no crec que els jutges es puguin permetre el luxe de no acatar la llei d'amnistia. Els jutges acataran la llei d'amnistia, més enllà de que el tribunal... Fixeu-vos que en aquesta llei d'amnistia no diu que el Tribunal Suprem no va fer bé la seva feina. Diu que la feina estava ben feta i el que fa és amnistia en els que van ser condemnats, però no està qüestionant el lawfare en cap de moment de la llei d'amnistia, mentre que en l'acord dels Junts sortia la paraula. Jo crec que aquesta llei d'amnistia s'ha volgut protegir de possibles derives anticonstitucionals, és a dir, que el Tribunal Constitucional els digués que això no havia lugar. Per tant, jo crec que és una llei d'amnistia que deixa satisfeta a un col·lectiu important, deixa insatisfeta a un altre, però com totes les lleis s'hauran d'acatar i el recorregut a la llarga ens haurà de dir si ha sigut productiva o no ha sigut productiva.
Sobre el punt que deies de l'ofer, que és veritat que no ho cita textualment, sí que hi ha dins l'article 1 que diu asimismo se entenderán comprendidos aquellos actos vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso y realizados por quienes de forma manifiesta y constatada hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra o hubieran recabado información a estos efectos. No estic la paraula, però vaja, d'aquesta manera es descriu situacions.
Jo no interpreto que aquí hi ha una condemna no fer.
Ha de funcionar per les dues parts. És a dir, i amb el que deia ara la Isabel, per exemple, és a dir, sobretot votants del PSC, que porten 6 anys dient que ni parlar-ne de l'amnistia, alguns d'ells fins i tot, no?, exvotants de Ciudadanos o en Frontera, no? Aquí hi ha un paper de recollida d'argumentari per part del Partit dels Socialistes. Imagina't, això a Catalunya, imagina't a l'estat espanyol. Per tant, per això trigaven tant en la redactat i per això per una coma se n'anaven a dormir a les 6 del matí.
Per això,
perquè tothom ha de poder-ho llegir.
Clar. És un esforç important que passa una factura que jo crec que
ho
hem de posar en valor.
Per tothom.
Ho hem de posar en valor. Segurament Junts per Catalunya també ha fet un esforç. Per què? Perquè doncs ara també és a una part dels seus votants, si és un traïdor, etcètera, no? Però qui tenia en aquest moment la clau per poder convèncer en el seu electorat, jo crec que era Junts per Catalunya, més que el PSOE. El PSOE ho tindrà més difícil i no té res a veure amb el progressisme o no progressisme, perquè jo crec que aquí la llei d'amnistia no és una qüestió, aquesta llei d'amnistia no és una qüestió de que els progressistes hi han d'estar d'acord i els no progressistes hi estaran en contra. Jo crec que no. Jo crec que la memòria és molt propera i allò que va passar amb molta gent li va fer qüestionar si aquest vaixell que ara estem aquest vaixell que ara estem pot arribar a un bon port o no. Jo crec que aquest és un esforç per part de tots i realment confio en que aquest esforç que s'ha fet actualment tingui recorregut, perquè crec que Catalunya ho necessita i Espanya ho necessita també.
Digues, Lídia.
No, que aquí la fractura, molt breu, aquí la fractura ara mateix, jo crec que de cop s'ha, com a mínim, intentat buscar un punt de trobada entre, no, l'estat espanyol, o com a mínim aquí el govern espanyol i la Catalunya, però en canvi jo crec que ara on s'obre una fractura grossa, i ho estem veient cada nit als carrers, no, és precisament entre els partits majoritaris espanyols que estan portant la disputa a uns nivells que veurem això també cap on ho dirigeix la dreta i l'extrema dreta.
Anava a dir, deixa'm un segon, perquè si hi ha una persona, jo crec que també tenia ganes que es posés ordre tot això i que hi haguessin ja aquestes dates establertes, és el corresponsal de RAC1 a Madrid, el Jordi Armenteres. Jordi, bona nit.
Sembla que com tothom, no? Bona
nit. Sí, però vaja, anava a dir, alguns més que d'altres, no? Perquè els que ho viviu intensament i ho heu estat seguint tots aquests dies com tu, doncs suposo que aquestes ganes de que arribessin ja, sapiguem doncs, que dimecres i dijous es farà el debat d'investidura, que s'hagi tancat ja aquest registre també de la llei de l'amnistia, que també hem estat patint una miqueta, Jordi, aquesta tarda, perquè no sé si al final el registre s'ha fet telemàticament, ens heu enviat fotos que estàveu esperant a la porta del registre, com s'ha fet finalment?
A veure, s'ha registrat, és que no ho sabem, no ens ho aclareixem.
Ah, val.
Però hem fet una investigació. A veure, si tu registres una cosa... el problema és que com que no tenim la confirmació dels partits polítics... no ho podem aclarir. Però què diu la investigació que hem fet? A veure, quan tu registres una cosa al Congrés dels Diputats, és com si anés al metge. Et posa un timbre, i en aquest timbre, de color vermell, et diu l'hora i el dia del registre. Els documents que ens han passat conforme està registrat a les 17:57, uh-huh, és un registre telemàtic. Per tant, entenem que ha entrat telemàticament,
yeah,
quan el registre encara estava obert, perquè eren menys de les 6 de la tarda. Faltaven 3 minuts. Llavors, per tant, aquí hi ha una intencionalitat molt concreta, que el PSOE l'ha registrada telemàticament sense voler-se fer una foto. Uh-huh. A partir d'aquí, sabem que una de les... Abans ho deia l'Enric Sierra, que hi ha un problema en aquests moments, que és que la llei no la sumen, no la signen ni Sumar ni Esquerra.
Clar, anava a dir amb qui se l'hagués fet aquesta foto avui, no? Perquè l'ha acabat signant.
Sí, perquè tampoc hi havia més diputats, PSOE, no? D'acord. Però si la presentes tu sol, no tens cap problema amb una foto. En principi, almenys. Clar. Això és el que diu el que hauria de ser. No hi haurà foto, no hi ha Patxi López entrant al registre, que és qui signa realment aquesta llei, perquè algú l'ha de signar, ell com a portaveu del grup parlamentari és qui ho acaba fent, i aquí haurem d'aclarir què passarà en els propers dies, perquè Félix Bolaños l'hem sentit ara fa uns minuts explicant que no hi hauria cap mena de problema, que hi haurà 178 vots a favor de la llei de l'amnistia, però la realitat és que en aquests moments hi ha reticències d'Esquerra. Junts no la signa perquè Esquerra no vol signar-la, el Partit Nacionalista Basc diu nosaltres no ens han demanat que la firmem i no la firmem, Bildu diu...
Però és que si Junts i Esquerra no la signen, seria una mica estrany que el PNB o Bildu sí que la signessin, no?
Sí, exacte. Però si us en recordeu, quan hi va haver aquella proposta urgent a ple estiu on es reforma el reglament del Congrés per permetre l'ús del català, basc i gallec a la cambra, Junts no va signar aquella proposta. Sí que ho va fer Esquerra, sí que ho van fer la resta de partits independentistes i autonomistes, des del PNB a Bildu i el BNG, i en canvi Junts no la va signar, Esquerra sí. Llavors no passa res, va acabar provant amb els vots de Junts, però sí que significativament això demostra que al final el PSOE ha volgut tirar pel dret per intentar tancar el debat d'una vegada per totes. Si hagués veritat una cosa, això podem avançar aquesta hora.
Sí.
La mesa del Congrés, que demà es reuneix, no qualificarà la llei. O sigui, el tràmit parlamentari encara no arrencarà. Arrencarà la propera mesa. Quan serà la propera mesa? Pot ser dimecres, dijous, divendres o la setmana entrant. Habitualment n'hi ha una per setmana, però es pot convocar quan vulgui Francina Armengol.
Sobre la signatura o no de Junts a Esquerra, com l'Enric abans ja deixava anar una mica la idea, però us esperàveu que només la signés el PSOE? És a dir, que fins l'últim moment, quan ja s'ha aconseguit passar tots aquests obstacles, que ara doncs, hi hagi també aquest petit conflicte amb la signatura?
Jo crec que, jo no sé si fins a quin punt calibren que la gent també, és a dir, que les performances tenen data de caducitat. És a dir, que hi ha d'haver un punt d'inflexió on la gent i els polítics i els nostres responsables comencin a fer l'exercici que els hi toca. I llavors, ens creiem que aquesta llei d'amnistia no ha estat ben vigilada, consensuada, etc, etc. És a dir, hem de tornar a fer, marcar, treure pit, jo aquest matís... A mi sembla una irresponsabilitat espectacular. És a dir, crec que s'han de satisfer els propis electorats, electors, que a la teva parròquia les de mimar, etcètera, etcètera. Però que hi ha un punt de necessitat de govern que quan... Si ja sabem que estan d'acord amb... Per tant, si ja s'està d'acord amb, quina necessitat hi ha de seguir marcant petja quan encara... bueno, a mi no em resulta creïble, sincerament.
Eulàlia Jordi.
Sí, jo ho veig un detall relativament menor, en el sentit de dir, quan agafem els llibres d'història dels que parlava l'Enric, això no hi sortirà. Al final, segurament no hi ha... per diferents motius, no hi ha una necessitat o fins i tot no hi ha una voluntat o fins i tot els podria penalitzar el fet d'haver fet una foto tots junts. Per tant, en aquest sentit, jo ho veig més com, bueno, de dir, precisament perquè hem de deixar de que les imatges, no? Jo crec que aquí l'important siguin les que es prioritzen en aquest tipus de comunicacions. Jo al final crec, aquí l'important és l'acord. La foto d'anar a signar o no signar, pues, reitero, segurament a Esquerra ara mateix no li interessa firmar amb segons qui, per altra banda cadascú vol convèncer els seus que, bueno, que no és del tot el que volien ells, i per tant, jo no ho veig tan rellevant en un dia com el d'avui, en què crec que s'ha arribat a un pacte històric i que al final camina cap a una cultura del pacte i de l'acord a la qual aquest país no estem gaire acostumats. Per mi és clarament anecdòtic.
Jo me'n recordo.
Digues, Jordi.
Perdoneu un moment. En la ment del PSOE era molt important políticament signar-ho a tots per demostrar un missatge d'unitat i un missatge polític molt important. I ens han vingut defensant aquesta teoria durant 3 setmanes. O sigui, en aquests moments hi ha d'haver una discrepància greu sobre la taula que ha evitat que Esquerra, Junts i tota la resta ho signin. Ho dic perquè políticament el PSOE no es volia menjar aquest gripau tot sol i l'ha acabat fent tot sol fins al punt que l'he de sumar. No la firmis perquè la farem nosaltres, perquè tota la resta esteu dient que no. Llavors, si signem uns quants sí, uns quants no, acabarà passant que ui, no, només la firmem nosaltres i a partir d'aquí el tràmit d'esmenes, si s'ha de canviar alguna cosa ja ho farem. Però el missatge polític és molt clar en aquest sentit. Vull dir que alguna cosa passa que no ens acaben d'explicar com perquè al final el PSOE l'hagi menjat en... se l'hagi menjat en solitari.
Jordi, què deies?
No, hi ha un element que és important, és a dir, tots estem d'acord en que van a fer una cosa històrica molts partits, però jo diria que excepte Sumar, que estan encantats de la vida d'haver sigut actius en l'amnistia, tots els altres hi arriben arrossegant els peus. És a dir, l'independentisme no està entusiasmat, el socialisme no està entusiasmat, és a dir, aquí es troba molta gent per necessitat o perquè l'oportunitat de fer una cosa interessant i perquè 7 diputats i no 6 donen la clau a Carles Puigdemont, etc. Però dic, clar, no hi ha un entusiasme per part de tots pel que van a fer, tot i que potser serà molt important, no? I aquest és un element que jo crec que en tots els moments l'haurem de tenir present, que aquí arriben tots una mica arrossegat, i en el cas català, que jo en això sí que sóc molt crític, ostres, sempre pendents entre els partits independentistes, sempre pendents de les eleccions que han de venir. I al final hi ha moments que val la pena fer una mica de posició conjunta, encara que entre ells, doncs, pel que sigui, hi hagi molt males relacions, hi hagi molts retrets, i fins i tot a vegades et posis les mans al cap de com es porten, no? Però en aquest sentit, quan tens un acord de 80% del Parlament, actuar més en clau de país que de partit seria d'agrair, també.
Enric.
Però mira, aquí el principal interessat en que això es presentés avui era el PSOE, perquè és qui necessita els vots demà passat per ser o el dijous per investir el seu president. Per tant, avui havien de fer aquest acte perquè formava part de l'acord, i si no, si no feien aquest acte, encara que fos en solitari, no passarà el que ha de passar el dimecres o el dijous. Per tant, aquí hi ha un primer interessat que ha portat el tema, que efectivament ha dit acompanyeu-me a mi, perquè ja que m'heu posat en aquest tinglado, i al final els altres s'han autoneutralitzat. És a dir, alguns deien sí, anem-hi, però clar, vigilaven el del costat i a veure si ara jo sortiré aquí firmant i tu no surts. I és allò típic de, pues mira, al final va, és una mena de prevenció per no sortir en una foto que pugui perjudicar en relació no al PSOE, sinó al rival, al contrincant o a l'altre partit polític. Jo crec que és més això que no pas que hi hagi una greu discrepància en quant al document. D'altra banda, si n'hi hagués, no s'acaba avui. És a dir, això ara s'inicia una llarga tramitació que el Jordi coneix perfectament, Jordi Matiras, i que aquí tindrem correccions, esborranys, esmenes, i hi haurà temps per corregir si realment hi ha alguna cosa greu.
Jordi, quins són aquests passos que ara ha de seguir per situar-nos una mica i també per ubicar quan podria entrar en vigor aquesta llei? Per això encara falta, no?
Mira, el plantejament que estem fent és mitjans de febrer, a finals de febrer, principis de març. Si això no és ràpid, com va anar tota la derogació del delicte de sedició, recordareu que van ser 3 setmanes. Mm-hmm. Es va fer per la via ràpida, per la via d'urgència, justifica la via d'urgència mitjançant alguns paràmetres, aquí s'ha fet, per tant, això hauria d'anar molt ràpid. El tràmit del Congrés era un tràmit d'esmenes molt de cara a barraca perquè pugui entrar en vigor molt ràpid, però llavors toparem amb el Senat. Perquè el Senat, com sabeu, el PP en aquests moments està canviant el reglament per evitar que precisament aquesta llei es pugui tramitar per la via ràpida. Llavors, el que puguin ser dues setmanes i mitja al Congrés, si realment es fa ràpid, llavors el Senat, que hauria de ser una setmana, seran 2 mesos.
Jo anava a dir quin és el temps màxim que ho poden dilatar al Senat.
Si esgoten aquest màxim, el que et deia, anem a una llei d'amnistia mitjans finals de febrer, principis del mes de març. Encara no 4 mesos.
Després el Senat hauria de tornar al Congrés una altra vegada, Jordi.
Sí, clar, però això no treu una altra cosa, que el Senat al final no té cap poder per... Té poder per canviar coses, però supeditades després al Congrés dels Diputats, que ho ha de ratificar o tombar. I si ho tomba, automàticament s'aprova el que va sortir en el seu dia del Congrés. Però evidentment aconseguiran fer molt soroll.
Sí, jo estic d'acord que hi haurà soroll, no? Però jo, reprenent el que parlàvem aquí, jo avui he sentit unes declaracions de Jaume Asens, que deia que ells, Sumar, estaven més satisfets perquè la llei d'amnistia anava més enllà de la proposta inicial que havien tingut. Per això jo deia allò de la performance, per això deia aquest posterior. I també explicava que havia parlat feia mitja hora amb Carles Puigdemont i que estava raonablement satisfet. Per tant, o sigui, clar, potser ara s'ha de menjar aquestes paraules, però a la una del migdia deia això. Llavors, dius, bé, doncs si resulta que Sumar considera, o Jaume Asens, que parlava, doncs entenem que va ser el que va iniciar tot aquest procés, que aquesta llei anava més enllà del que ells havien proposat, i resultava que Carles Puigdemont feia mitja hora que havia parlat amb ell, i també més enllà de... estava satisfet de com... Dius, escolta'm, potser la foto no cal. I jo sí, realment penso, Jordi, que potser sí, que hi ha aquí algun element en el qual substancialment no estiguin d'acord, que de repente sortim, no? Perquè entenc que aquest matí o ahir la llei la coneixien tots. No ens podríem creure, no? que aquesta llei s'ha modificat aquesta matinada i els partits que havien d'estar-hi d'acord no coneixien el contingut. Entenc
a veure,
que
la fumata de la llei, és suposadament a 2:45 de la matinada en una última reunió entre el PSOE i Junts. Això ho explicava el Basté aquest matí, eren 10:15, les 10 del matí.
Esquerra ha explicat també que ha rebut el text definitiu, això, a 2:45 de la matinada.
Aquest és el problema. Que Esquerra aquí és on comença a fer plantejaments, diu, això no és el que hem pactat, o això no és el que surt de la foto en el seu dia de Junqueras amb Bolaños. I aquella foto ja té, què, 10, 12, 13 dies, no? Llavors, d'aquests queixen també Bildu i el PNB, que els demanen que signin una llei d'investidura, d'amnistia per una investidura, quan el seu equip jurídic s'ho ha començat a mirar avui a les 12 del migdia. Perquè han rebut a mig matí. Llavors, aquest estirar i arronsa en aquests moments, doncs va per aquí, i ja veurem el plantejament que pugui fer Esquerra i la resta de partits, ha dit, tenim una esmena per aquí, per aquí, per aquí o per aquí. I el que expliquem des d'Esquerra és que tot el tema terrorisme i els efectes dolosos que no entren dins la llei d'amnistia, això podria ser un impediment per dos noms i dos cognoms, Marta Rovira, Carles Puigdemont.
Jordi, deixa'm un segon perquè tu també has estat tots aquests dies seguint aquestes concentracions davant la seu del PSOE al carrer Ferraz a Madrid. És evident que no et pots desdoblar i avui ho està seguint el Roger Parciba, qui crec que tenim també en línia. Roger, bona nit.
Sí, bona nit.
Clar, avui estàvem molt pendents de què podia passar davant de la seu del PSOE. És veritat que és la 11a nit ja consecutiva de concentracions aquí davant la seu dels socialistes, però clar, avui hem l'afegit de que ja s'ha registrat oficialment aquesta llei de l'amnistia. No sé si això s'està notant o no aquí a Ferraz. Roger.
S'està notant, sí, s'està notant, Anna. Hi ha molta més gent. Podríem dir que hi ha unes 2.000, 2.500 persones, potser 3.000, esperarem a la valoració que fa la delegació del govern. El que sí que us podem confirmar és que fa aproximadament 5 minuts hem estat amb Santiago Abascal, que s'ha presentat aquí a la manifestació, ha estat fent-se fotografies amb els concentrats, no ha volgut fer declaracions en primera instància, deia que no volia fer cap declaració, i sí que ens n'ha fet ara fa uns instants, ara us enviaré el tall de veu, però vaja...
Què ha vingut a dir, més o menys?
Vaja, ha vingut a dir que les mobilitzacions al carrer continuaran, que aquesta setmana l'estat espanyol tindrà un govern il·legal. És per fer el titular, eh? Per fer titular sí. Vaja,
cap sorpresa, amb aquest discurs.
Cap novetat.
Anna, puc afegir una cosa?
Sí, digues, Jordi.
Sí, en aquests moments realment només hi ha 3.000 persones a Ferraz.
Ara anava aquí, és el que et volia preguntar, això.
És que en aquests moments hi ha en marxa... En aquests moments hi ha en marxa una manifestació a la Puerta del Sol a Madrid del col·lectiu LGTBI perquè amb tot aquest soroll divendres la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va començar tot el procés de derogació de la llei autonòmica LGTBI. Llavors, en aquests moments, la Puerta del Sol, que és aquí al costat del Congrés, és plena de gom a gom, i l'aforament de la Puerta del Sol són 7.500 persones.
7.500,
una nit de cap d'any, una nit de cap d'any hi posen 7.500 persones.
Yeah.
En el seu dia n'hi havien posat 10, si està molt apretada són 10.000, si no ho estan tant, 7.500. Per tant, podríem dir que en aquests moments hi ha el doble de gent...
Digues, Roger.
Hi ha el doble de gent protestant contra Ayuso que no ha fet res, el tanto.
Ja, Déu-n'hi-do, significatiu també això. Home, 2.500 persones, tu Jordi, que ho has estat seguint aquests dies, hi havia hagut dies de 8.000, no?
Sí, ahir eren 1.000, també tinguem-ho present. Ahir a la nit eren 1.000, al migdia eren molts milers, però ahir a la nit eren 1.000, ahir va haver un punt d'inflexió cap avall i sembla que anem a punt d'inflexió cap amunt, que això anirà més, no oblidem, hi ha convocatòria per encercar el Congrés dels Diputats dimecres i dijous, el debat d'investidura. Una situació que és totalment il·legal, que no es pot, tu no pots aturar el poder legislatiu, ni molt menys. Per tant, veurem què passa. Us parlem des del Congrés dels Diputats, hi ha centenars de tanques a punt per ser col·locades i fer un perímetre de seguretat.
Sí, evidentment. Roger, pel que fa al dispositiu policial, veus més o menys el mateix que divendres, el mateix que ahir?
Sí, el dispositiu policial és el mateix. Pràcticament, us podria dir que el mateix nombre... Ara fins fa uns instants érem al costat, érem al carrer Marquès d'Urquijo, on hi ha els manifestants, ara hem tornat al carrer Ferraz, ara puc comptar aquí 10 furgonetes de la policia. L'ambient entre els agents policials és tranquil, perquè us feu una idea, encara no porten els cascs posats, encara van amb la gorra, diguéssim, l'ambient és tranquil, no hi ha hagut llançament d'ampolles, no hi ha hagut llançament de petards o bengales com altres nits, encara estan davant d'aquestes tanques del carrer Ferraz, la gent continua cridant aquestes consignes en contra de l'amnistia, les consignes habituals dels últims dies, però la situació és molt tranquil·la, diguéssim, dins del que cap és tranquil·la, vaja.
Roger, doncs anirem connectant amb tu i si hi ha qualsevol novetat, doncs ens avises, com sempre. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Adéu. Que vagi bé. Jordi, vols afegir alguna cosa més? També hem sabut la xifra total, no?, de persones que es beneficiaran d'aquesta amnistia. 309 independentistes i 73 policies, no?
Sí, hi ha una paraula del ministre Bolaños, que és que aquesta llei serà impecable. Avui ho ha justificat anant i tornant aquest vespre. Serà el gran dubte les properes hores i veurem quins moviments judicials hi hauran. Avui el Suprem ja ha dit que sense assenyalar ningú hi ha separació de poders i això s'ha mantenit, com volem dir, que són aquelles coses molt interpretatives. Demà a les 9 del matí el ministre Félix Bolaños serà a RAC1. serà amb el Basté.
Sí, sí.
Hi ha molta pregunta a respondre. Molta. Qui, com, quan, què passa amb Esquerra...
Sortirem de molts dubtes.
Vigor,
esperem, com a mínim.
Com pot el Senat en aquests moments alentir-ho tot? I esperem que demà sigui molt, molt instructiva aquesta... Aquesta... És que aquest vespre ens ha donat quatre torns de preguntes i no ha respost gaire res,
doncs,
el ministre Bolaños.
Doncs
demà tindrà una estona amb el Basté que probablement pot estar bé.
Jordi, moltíssimes gràcies i a veure si pots descansar una mica, encara que sigui demà, aquest dia anava a dir entre cometes d'impàs fins que dimecres i dijous torna a l'activitat. Dimecres i dijous, no? Perquè abans Enric deia, home, si parlen molt poc, potser dimecres podríem enllestir, però seria justet
no,
o...
És que aquí hi ha el dubte de... Perquè el president, bueno, el candidat en aquest cas, té temps il·limitat.
Sí.
Llavors podia fer un speech tipus Fidel Castro, no? Però vaja...
De dies seguits, vols dir.
Sí,
però... No, compte allò... A veure, dimecres anem a les 12 del migdia amb el debat, si algú ha d'estar molt pendent per timings. 12 del migdia, debat, quan acabi, que serà entre 3 quarts d'una i un quart de dues, donem-li marge, no té límit de temps, tens raó. Però més enllà d'una...
Alguna cosa voldrà dir, no?
No. Se suspendrà el debat, tothom parlarà explicant el que diran a la tarda per poder sortir la tele al migdia, i a partir de 3:45 de la tarda, Feijóo amb Pedro Sánchez. Recordareu que en el debat d'investidura de Feijóo, Sánchez va quedar al seu escó i va sortir un tal Òscar Puente...
Sí, ho recordem.
Diu tothom, Feijóo sí que el respondrà, sí que ha anunciat al PP que formalment serà Feijóo qui respongui al candidat d'investidura, perquè creu que és la seva feina, i a partir d'aquí veurem el cara a cara. Tots dos, Feijóo i Sánchez, Sánchez i Feijóo, no es veuen cara a cara debatent, han fet dues reunions, però debatent no es veuen des del cara a cara a la tele.
Uh-huh.
I tothom se'n recordarà què va passar aquell dia. Els nervis de Pedro Sánchez...
Anava a dir, què va passar, Jordi? Perquè potser tots no ho recordem, eh?
Les xifres no. Mentida de Feijóo, no? Aquelles mentides.
La gran conclusió va ser que havia perdut el debat Pedro Sánchez, que es va posar nerviós, que no el va saber respondre...
No li va anar bé.
I llavors va haver de buscar un punt d'inflexió per una altra banda. Però la campanya electoral va començar d'aquella manera. Doncs bé, aquell és l'últim dia que van debatre tots dos. L'oportunitat de tornar-los a veure serà dimecres a partir de 3:45 de la tarda.
Hola.
Llavors anirem amb tots els grups i el que s'allargui, però dona per fet que la votació serà cap a 1:00 o 2:00 del migdia del dijous.
Mm-hmm. Doncs això és el que de moment es preveu, l'Àlia, que volies fer un últim
sí.
punt, eh?
No, anava a dir una cosa més anecdòtica, però sí que és veritat que els que hem estat en gabinets de comunicació i en gabinets polítics, jo avui patia molt pensant, ara el Sánchez que porta, no?, i el PSOE, que porta no sé quants dies negociant en base a aquests fulls, no?, que ens ensenyava o ens explicava l'Anna fa una estona, ara tens un discurs d'investidura per fer, que és un discurs també molt important en què hi ha una part molt substancial que t'has de preparar, i per tant aquí segurament han estat treballant a dos tempos, però jo és veritat que no puc evitar pensar, ostres, el cansament que deuen portar tot l'equip, no? En especial ara parlo de Pedro Sánchez perquè és qui haurà de fer el discurs d'investidura. Ara tens 48 hores per acabar d'enllestir un discurs d'investidura que satisfaci com a mínim a les persones amb qui has pactat, no? Per tant, avui és un dia que tindries ganes de descansar, com segur que té a l'Armenteres, i en lloc d'això, ara et toca acabar de preparar el discurs de seducció, diguem-ho així.
El discurs està escrit de fa dies, i no en tinguis cap mena de dubte, i no l'ha fet ell. Una altra cosa és com se'l personalitza, ara també sabem que li agrada posar-hi cullerada.
Té dos dies que no pot baixar la guàrdia, Jordi.
Preparem-nos per una cosa, per un discurs que començarà a les 12 del migdia, que si parla de l'amnistia en parlarà com a molt 5 minuts, però és que l'hora de discurs, 55 minuts seran de mesures socials, de tot l'acord amb Sumar, defensarà que l'empremta progressista del govern que pretén liderar a partir de la votació, i l'eix social serà la gran figura que defensarà en aquest discurs d'investidura, no l'amnistia, clar.
I estarà bé que sigui així, és a dir, que al final el debat d'investidura ha de ser això, és a dir, hem arribat a que finalment pugui ser investit perquè hi ha hagut aquesta llei d'amnistia, però la seva acció de govern ha de respondre en aquells pactes substancials que tenen que veure amb que sigui realment un govern progressista, no? I per tant, segur que jo estic d'acord amb tu, Jordi, que hi haurà 3, 4, 5 minuts per parlar de la llei d'amnistia, explicant aquesta voluntat de consens i aquesta capacitat de consens que el partit de l'oposició no ha sigut capaç, no?
Em sembla que en el torn de rèplica sí que haurà de fer més referències a...
A veure, l'Enric s'ho va esperant.
Només feia un apunt. Fixa't que està, jo crec que està més que preparat aquest discurs, perquè arriba una setmana tard. Perquè això s'havia d'haver fet uns dies abans.
Ha tingut temps per fer canvis.
Correcció.
Jordi, que vagi bé. Una abraçada.
Salut. Bona nit, fins demà.
Pràcticament 9:45. Deixem que fem una pausa, que encara no n'hem fet cap. I quan tornem parlarem d'aquesta llei d'amnistia amb Diego López Garrigo, catedràtic en dret constitucional, exportaveu del PSOE al Congrés i qui va ser el redactor de l'article del Codi Penal de l'any 95 sobre la rebel·lió. Doncs bé, li preguntarem també què li sembla amb ell aquest acord. De seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrucs. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrucs.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
RAC1.
A Mutsen va trigar 1.580 hores a trobar el Pol Sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també hem baixat el preu dels serveis de transport.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo, on has d'estar.
Torna la mítica producció de Núria Espert que va inaugurar el teatre fa 25 anys. Turandot de Puccini. Viu la força del Liceu amb una de les òperes més celebrades de tots els temps. Del 26 de novembre al 16 de desembre. Entrades a liceu.cat.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Actualitzada.
Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15 de la nit i, com dèiem abans d'aquesta pausa, volíem preguntar-li també sobre aquesta entrada al registre i sobre el contingut en si de la llei d'amnistia, que avui per fi doncs, n'hem pogut veure també doncs, a tots els punts. A Diego López Garrido, que és catedràtic en dret constitucional, exportaveu del PSOE al Congrés i també va ser redactor de l'article del Codi Penal de l'any 95 sobre rebel·lió. Senyor López Garrido, buenas noches, bona nit i muchas gracias por atendernos hoy.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Me imagino, no sé si se la habrá podido leer entera o como mínimo pues sí. Le habrá podido echar un vistazo a esta ley sí. De la amnistía. De entrada, ¿qué le parece?
Me parece correcto, es adecuada la pretensión de resolver un conflicto político y ese razonamiento político es el que lleva a una ley de amnistía y como todas las leyes de amnistía siempre tienen ese sentido de fondo de resolver un importante conflicto y en ese sentido pues yo creo que la proposición de ley que se ha presentado hoy pues tiene esa finalidad y cumple esa finalidad.
¿Hay algo que le haya sorprendido o más o menos es lo que se esperaba por la información que teníamos hasta ahora de lo que se había dicho seguramente que estaría incluido dentro de esta ley?
Bueno, yo creo que la ley está bien redactada, está desde el punto de vista, vamos a llamarle técnico-jurídico, es una ley adecuada y cubre pues todos los ámbitos que una ley de amnistía tiene que cubrir, establece los delitos que no podrán serlo ya, las acciones delictivas, porque cubre la ley de amnistía, que son aquellas que tienen que ver con actuaciones de personas que han tenido una relación directa con el llamado procés y que han tenido una acción que podría considerarse como delito, salvo que la ley de amnistía pues le va a permitir librarse de ese procedimiento, porque son actos de intencionalidad política y directa o indirectamente están conectados con el procés. Todo eso pues queda fuera en este momento de la persecución judicial. Hay una parte que a mí me ha dado algún tipo de duda en cuanto a su redacción, que es la que se refiere al tema del terrorismo.
Sí, cuando dice, que es en el artículo 2, el punto C, ¿no?
Sí, exactamente, el artículo 2 cuando dice que se excluyen, es el artículo 2 en el que se dice, bueno, ¿y qué delitos
quedan fuera,
en todo caso, qué actos, qué actos no están cubiertos por la amnistía, aunque tuvieran una relación con el procés, pero qué actos no están cubiertos? Y bueno, pues habla de actos que todo indica que no deben ser excluidos, que deben ser que quedan excluidos de la aplicación de la amnistía, porque son actos especialmente crueles, graves, inaceptables, por ejemplo, actos dolosos que hayan producido la muerte, el aborto, la pérdida de un órgano,
sí.
O actos como torturas, tratos inhumanos o terrorismo. Estos son actos que no se deben amnistiar nunca. Y lo que me sorprende es el apartado C, cuando dice que los actos tipificados como delitos de terrorismo quedan excluidos de la aplicación de la amnistía, pero siempre que cuando haya recaído sentencia firme.
Uh-huh. Aquí está el matiz, ¿no?, precisamente de
sí,
este
es un
punto.
Es un matiz que no lo aplica a las torturas ni a los actos dolosos, sí se lo aplica al terrorismo, cosa que yo no entiendo bien, porque un delito de terrorismo, aunque no haya habido sentencia firme, pues no se debe excluir de la aplicación de la amnistía, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte que yo no he entendido bien del texto.
Claro, usted sabe que el juez García Castellón quiere investigar también a Carles Puigdemont, a Marta Rovira, también a otros miembros por terrorismo. Me imagino que va por aquí, ¿no?, la cosa,
sí, pero
de que este juicio ya, aún
sí, puede,
ni
puede
se ha celebrado,
ahí, pero,
¿no?
Sí, puede que vaya por ahí, pero es tan cruel y tan inaceptable un delito de terrorismo como de tortura o como delitos dolosos. Por tanto, vamos a ver, el límite que tiene un juez no es si hay una sentencia firme o no. El límite que tiene un juez es la prevaricación. cuando un juez prevarica, entonces es un delito que comete un juez. Por tanto, cuidado con que un juez persiga arbitrariamente acciones supuestamente delictivas, porque si no son en absoluto esas acciones, esos actos que él atribuye, si no son terrorismo en absoluto, el juez se expone a que se le persiga y se le condene por prevaricación.
Y en este caso concreto, ¿usted cree que el juez García Castellón hace bien en querer investigar por terrorismo, por ejemplo, a Carles Puigdemont?
Pues a mí me parece que no. Vamos, por lo que yo conozco y sé, me parece que no se le puede acusar a Puigdemont de terrorismo. Sí, pero, en fin, a lo mejor hay algunas acciones que no se sabe por qué razón ha descubierto el juez García Castellón y que le considera terroristas, ¿no? Yo, a primera vista, y siendo, como ha dicho usted anteriormente, uno de los autores del Código Penal, pues no veo que a Puigdemont se le pueda acusar de terrorismo. De otras cosas, no lo sé, pero de terrorismo, desde luego, no.
En este punto concreto que ahora usted me comentaba, ¿cree entonces que el PSOE puede ser que haya cedido demasiado, según su punto de vista? ¿O hay algún otro punto donde usted crea que los socialistas quizás han ido demasiado para allá?
No, yo creo que el texto es correcto, está bien planteado, es un buen texto. Lo único que planteo es ese tema concreto, es el que a mí me ha sorprendido un poco, nada más. El texto me parece perfectamente correcto, pero esto no entiendo por qué no se van a excluir de la aplicación de la amnistía delitos como los delitos dolosos que hayan producido daños, lesiones a las personas. Se excluyen de la amnistía las torturas, tratos inhumanos o degradantes, y sin embargo no se excluye de la amnistía de los delitos de terrorismo cuando no hay una sentencia firme, ¿no?
Sí, como usted decía, no, es el único de estos puntos que quedan excluidos donde se requiere el hecho de que la sentencia sea firme. Déjeme que recupere un par de declaraciones, una de hace unos días y una de hoy mismo. La primera es de Felipe González, que decía esto.
La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones y se repiten.
¿A usted le sorprende el papel que ha tenido y que está teniendo el expresidente González estos últimos meses?
Bueno, de que sorprenderme, no. No, porque hombre, sorprende que haya una cierta confrontación con el gobierno, ¿no? Siendo un gobierno socialista. Pero sorprenderme porque Felipe piense de esa forma, Felipe González piense de esa forma, no necesariamente, porque hay que reconocer que este asunto de la ley de amnistía tiene elementos discutibles.
Pero en todo caso, ¿cree que es el papel que le corresponde a un expresidente?
Bueno, en eso ya no tengo yo un criterio sobre lo que le corresponde a un presidente en este caso, ¿no?
También déjeme que escuchemos otras declaraciones. Estas son de hoy mismo, de Josep Borrell, que ha dicho esto concretamente sobre la ley de amnistía.
Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con 2 partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
Bastantes preocupaciones.
Bueno, da la impresión de que no le entusiasma el acuerdo, ¿no?
Hombre, eso parece como mínimo, ¿no?
Por la forma en la que lo dice, ¿no? Que no parece, pero bueno, oye, es que estamos ante un asunto que es un asunto complicado. Que, bueno, estos días hemos visto movilizaciones masivas.
Sí.
de las cuales hay que tomar nota, ¿no? Es decir, hay un sector de la opinión pública española, hay malestar sobre este asunto. Bueno, hay que admitirlo. A mí me parece que la salida política, la decisión política es una decisión correcta y adecuada para lo que para lo que está delante de nosotros, pero entiendo que haya gente que no le guste. Mm. Hay muchísima gente a la que no le gusta, ¿no?
Ahora lo decía usted, estas protestas, estas manifestaciones que está habiendo estos últimos días en las calles. ¿Qué lectura hace usted de lo que está pasando, especialmente, sobre todo, en Madrid estos días?
Bueno, hay una parte que se explica políticamente porque desde luego las manifestaciones ahí se hicieron a convocatoria de la derecha, ¿no? Y por tanto, diríamos que ahí hay un problema de fondo en la derecha, y es que la derecha no va a gobernar, cosa que no le gusta, y bueno, y hace ese tipo de movilizaciones o de declaraciones. Pero no podemos despreciar tampoco los centenares de miles de personas que han salido, que no les gusta esta amnistía, ¿no? Eso no se puede despreciar, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Dadas estas circunstancias, ¿usted cree que el PSOE será capaz de terminar esta legislatura? Sobre todo, como le decía, teniendo en cuenta todos estos equilibrios que ha tenido que hacer y esta oposición tan, tan fuerte, ¿cree que puede terminar la legislatura los próximos 4 años?
Yo creo que sí. No hay por qué pensar que va a tener que irse. Hay una inicial apoyo de una mayoría en el Parlamento, y además no olvidemos, el presidente del gobierno en el sistema constitucional español tiene una posición muy fuerte, porque para poder censurarle, echarlo, necesitas hacer una moción de censura que tenga una mayoría y además que lleve una propuesta de un nombre como presidente de gobierno. Eso le hace que, salvo en una sola ocasión, precisamente Felipe, Pedro Sánchez, frente a Rajoy, salvo en esa ocasión, no ha habido censuras, porque es muy difícil en España censurar a un presidente de gobierno, echarlo y poner a otro. Eso es francamente muy difícil. Por lo tanto, la posición de un presidente de gobierno en el sistema español, como en el alemán, por ejemplo, que está copiado prácticamente del alemán, la llamada moción de censura constructiva, hace que un presidente de gobierno tenga una posición muy poderosa y, por tanto, que pueda mantener firmemente el gobierno a lo largo de una legislatura.
Diego López Garrido, catedrático en Derecho Constitucional, ex portavoz del PSOE en el Congreso, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien, muchas gracias. Doncs vaja, això és la opinió de López Garrido, una de les persones que en el seu moment ha tingut una de les veus destacades del socialisme, com dèiem, també redactor d'aquest article del Codi Penal de l'any 95 sobre la rebel·lió, que una de les coses que ha deixat clar és que Carles Puigdemont no se'l pot acusar de terrorisme, no?
Sí, bueno, però hi ha un jutge que ja ho ha
fet. Sí, sí, sí.
Que, clar, aquí cada maestrillo amb el cilibrillo, eh? Vull dir que aquí els jutges també poden fer la interpretació que creguin
oportuna. Que és el que deia ell en el punt aquest sobre el terrorisme, sí. Que exclou el terrorisme en els casos aquests concrets, i que deia, jo crec una mica irònicament, que no ho acabava d'entendre, que contraposava el fet de que un jutge estigui prevaricant, atribuint aquest delicte, quan en realitat no hi ha aquest delicte darrere.
Jo crec que deixa entreveure tots els problemes que poden haver-hi. És a dir, ell parla des d'una òptica d'expert en dret constitucional i diu... No la tombaran, és a dir, això aguantarà, és robust, i llavors comença a introduir allà on ell faria una esmena, no? Que dius, escolta, això podria grinyolar. Gràcies. I per tant, aquí és on segurament, en aquest procés de tramitació de la llei, diferents grups podran fer aquestes esmenes, aquestes d'això. I per altra banda, li diuen al jutge, no prevariquis, no? Clar, és un jutge amb una certa trajectòria, i ara ho estava buscant, però no he acabat de trobar l'edat de jubilació dels jutges, no? Però aquest senyor que té el recorregut que té i ja en té 71, no busca fer justícia, busca fer l'últim servei a la pàtria, com a bon jutge de Valladolid, amb la trajectòria que porta, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí és on hi ha aquestes coses. És a dir, molts dels acusats de corrupció a l'any 2011 sobretot de Convergència, Xavier Trias, Artur Mas, ja ho sabia tothom que no hi havia cap problema, però van servir perquè perdessin unes eleccions, no? Llavors, en aquest cas, tothom sap que no hi ha terrorisme per part del president Puigdemont i de la Marta Rovira, però és que aquest no és l'objectiu. L'objectiu és entretenir la llei, generar problemes, que no es puguin beneficiar, en algun cas, d'aquesta possible amnistia. I aquí és on poden sortir els problemes, i la gent que està disposada a crear problemes es crearà absolutament tots, i aquí és on es posarà en risc aquests marges d'acord, les paciències, els matisos del que s'està construint en aquests moments.
Perdona, hi ha una cosa que ha dit el López Garrido, que té raó, és veritat, és molt difícil derrocar un democràticament a un president, però sí que se li pot fer la vida impossible al govern impossible, és a dir, no cal presentar una moció de censura per derrocar un govern, és a dir, amb no aprovar-li uns pressupostos i no poder, que no pugui fer la seva acció legislativa, ja n'hi ha prou perquè al final hagi de convocar o d'avançar les eleccions, cosa que hem vist en el passat.
No, López Garrido també, quan heu posat les paraules de Borrell i de Felipe González, entès, i jo crec que a més està bé que ho fem així públicament, no? És a dir, s'ha d'entendre les preocupacions d'una part també del socialisme davant d'aquesta llei, no? I al final el temps demostrarà si aquesta llei ha tingut sentit i ha servit per al que havia de servir, no? És a dir, si d'aquí 4 anys els independentistes, els partits independentistes segueixen renunciant a la unilateralitat, hi ha hagut un consens social, polític a Catalunya, hi ha hagut millores substancials, socials, i el govern progressista ha pogut treballar, probablement Pedro Sánchez no s'ha equivocat i segurament sortirà reforçat fins al punt de no necessitar o no tenir que dependre dels partits independentistes. Si això no és així, doncs s'haurà equivocat, no? I jo crec que ara tenim també un teixit social que està ara mateix manifestant-se a Ferraz, que està molt enfadat, i que està molt enfadat, primer de tot, perquè hi ha un govern progressista que serà president, en Pedro Sánchez, en lloc de ser Feijóo, que havia guanyat les eleccions, tot i que no ha aconseguit els pactes, i després perquè, a més, els hi ha col·locat una llei d'amnistia que li sembla que és traicionar l'essència de l'estat espanyol, no? El temps dirà si, primer de tot, que no s'ha traicionat a cap essència de l'estat espanyol, i si realment s'aconsegueix aquest clima de consens, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'estat espanyol.
Per cert, deixeu-me afegir, com hem sabut fa poca estona, que és que Carles Puigdemont ha demanat a la Generalitat que li retorni una escorta, que ho faci immediatament. L'oficina de l'expresident, que ha enviat una carta directament al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i li reclama que li assigni aquesta protecció policial com a 130è president de la Generalitat. Diu que ho justifica per un augment de perillositat i també de risc, detectat especialment des de fa una setmana. És una carta que ha enviat al cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai. No és la primera vegada, recordem, que Puigdemont reclama protecció. Ho va fer fa pràcticament 2 anys en una petició que la Generalitat en aquell cas no li va respondre, i que en aquesta carta ho especifica, després d'aquella petició de fa 22 mesos no hem rebut resposta, i per tant ara tornem a demanar també una altra vegada, doncs, aquesta protecció pel president Puigdemont.
Sí, jo, bueno, veurem què passa, vull dir que veurem què fa el conseller, i evidentment en el clima que s'està vivint aquests dies a Madrid, al final la seguretat de les persones, i més evidentment, faltaria més, si la gent ataca pel càrrec polític que has tingut, doncs segurament s'haurà de vetllar. Veurem quina fórmula es troba. Tornant al que deia la Isabel, jo diria, per una banda, benvinguts a una monarquia parlamentària, per desgràcia meva també monarquia, però en qualsevol cas parlamentària, si no seria seria un sistema presidencialista. Per tant, aquí el que guanya no és qui fa govern, no és qui obté el màxim de vots o és el partit guanyador, sinó que qui fa govern és qui té la suma, no?, que aconsegueix la majoria absoluta o per defecte la majoria simple. Per tant, jo crec que en aquest sentit, vull dir, sí, fins ara no estàvem acostumats a aquesta cultura del pacte, però això és com està dissenyada la democràcia a l'estat espanyol, no? Per altra banda, jo diria que Pedro Sánchez crec que ja fa molt temps, fins i tot m'atreveixo anys, a que té l'espatlla o té l'esquena molt ampla amb el tema dels barons socialistes i els antics dirigents socialistes, i per tant, jo crec que en aquest sentit ell aquest desgast ja no només el dona per fet, sinó que fins i tot amb alguna cosa potser quasi el penalitzaria si li donessin molt de suport, no? Jo crec que al final tota la trajectòria que ha tingut Pedro Sánchez dins del Partit Socialista fa que ell ja no compta amb aquest suport i més en moments crítics i no, com aquest, i al final el que ell va plantejar-se és, val, jo el que m'he d'aconseguir, que és diferent a l'antiga legislatura? Doncs que totes les persones que vagin a les llistes en llocs de sortida siguin gent de la meva confiança, o com a mínim, evidentment no coneix segurament a tots els diputats en persona, però com a mínim assegurar-se que són gent amb una visió al màxim delineada amb la seva visió, i això també fa que evident, et rodeges d'un grup parlamentari que el que et facilita és les coses, no te les perjudica, i això segurament en l'altra legislatura encara hi havia algun vers lliure. Per tant, en això Pedro Sánchez jo crec que clarament ha guanyat, i per tant jo crec que comencen a no fer-li ni pessigolles el que pugui dir Guerra, l'Embana en el seu moment o qui sigui.
I agafant aquest fil, jo crec que hi ha hagut un punt d'inflexió respecte a les eleccions que Podemos va tenir tants diputats, és a dir, Pedro Sánchez va prendre una lliçó. És a dir, si volia estar en el bando de una part de la joventut, necessitava també convèncer aquells joves que van votar Podemos en un moment donat i que necessitava recuperar cap al socialisme. I jo crec que en aquesta tessitura ha anat treballant en els últims 4 anys, i crec que també i avui es sent molt més segur i molt més fort perquè pot aglutinar un col·lectiu que abans se l'havia endut Podemos.
4 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Deixeu-me que tornem a connectar de nou amb la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. Roger Perciba, bona nit de nou.
Sí, bona nit.
Com està l'ambient per aquí?
Doncs l'ambient aquí continua força calent, la gent no marxa, la policia encara manté les tanques de protecció al carrer Ferraz per protegir la seu del Partit Socialista. Aquí la gent encara es manté, canten els eslògans habituals dels últims dies. No estem veient violència, no estem veient que l'ambient sigui gaire agressiu. Per exemple, no estem veient a primera fila, a diferència d'altres dies, a diferència de dissabte, per exemple, no estem veient gent amb la cara tapada, encaputxats, encara no han llançat cap ampolla de vidre, no han llançat llaunes, tampoc bengales, evidentment, ni petards.
Millor.
La policia... Sí, millor. La policia està protegint aquest carrer Ferraz. Hi ha una filera d'una vintena d'efectius de la policia que encara, com us deia a l'última connexió, per exemple, encara porten la gorra. No van amb el casc i amb els escuts. És a dir, que encara estan amb una actitud de contenció. No sembla que estiguin preparats per actuar.
Roger, ens deies abans que havies vist a Santiago Abascal, i em sembla que estava acompanyat d'un personatge un punt curiós, no?
Sí, hem vist Santiago Abascal, hem vist també aquí a Javier Ortega Smith. Abascal, que s'ha fet aquí un bany de multituds, ha estat una bona estona fent-se fotografies amb la gent, parlant amb la gent, ens ha fet també declaracions, tot i que el seu servei de premsa i de seguretat ho volien impedir. Però sí, com deies tu, Abascal ha estat aquí acompanyat de Tucker Carlson. Tucker Carlson és un periodista, un periodista que va treballar a la Fox fins al passat mes d'abril, quan el van fer fora, precisament, i és un periodista que s'ha destacat, diguéssim, que s'ha significat per ser, durant molt de temps, un dels periodistes de capçalera, per dir-ho d'alguna manera.
Molt proper a Trump, no?
Molt proper a Donald Trump, exactament. I està aquí fent un documental.
Això t'anava a preguntar, si sabíem per què hi era.
Sí, sí, està aquí fent un documental i un dels protagonistes entenc que és Santiago Abascal, perquè, fixa't, Santiago Abascal no volia fer declaracions als mitjans, però tenia un micròfon a la camisa, se li veia i aleshores he preguntat, escolta, dic, per què va microfonat Santiago Abascal si no ha de fer declaracions? I aleshores m'ha dit, no, perquè està aquí fent un documental amb el Tucker Carlson.
Doncs al costat també d'aquesta ultradreta dels Estats Units, que acompanya avui a Santiago Abascal en aquesta protesta davant la seu del PSOE de Ferraz. Roger, si hi ha qualsevol cosa, ens avises. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Que vagi bé. Va, fem una pausa i tanquem de seguida la tertúlia d'avui del 9C.
Del 13 al 19 de novembre se celebra la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, un camí que comença amb una idea i que continua amb la realització d'un projecte.
A Catalunya hi ha una gran experiència en crear, donar forma i tirar endavant projectes, perquè Catalunya és terra d'emprenedors. Xavier Verdaguer, emprenedor i professor.
L'error és intentar ser com el Silicon Valley, no? Allò funciona molt bé en innovació molt disruptiva, en projectes realment molt, molt diferents. Però és que aquí a casa nostra tenim un ecosistema igual de bo, potser per generar altres tipus de projectes, però simplement el que ens falta, jo crec que és més temps, no? Perquè hem començat més tard i ens falta actitud. Potser jo crec que és la gran diferència, no? Que més gent tingui aquestes ganes d'emprendre.
Recupera aquesta conversa i d'altres que hem tingut amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Entra a rac1.cat i escolta el RAC1 de pensar per saber com és emprendre a Catalunya. Perquè a Catalunya som emprenedors. Amb el suport de Microbank, el banc social de CaixaBank.